Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Reprenem el tema de la setmana dedicat al 25N, el Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència vers les Dones. Ara marxem a Domenys Ràdio. Lourdes Meronyo, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs, efectivament, com bé dius, 25N, el tema de la setmana, i des d'aquí, des de la Domenys Ràdio, tenim a l'Anna Terrones, ella és la coordinadora del CIAT Comarcal. Molt bon dia, Anna, com estàs?
Hola, molt bon dia, molt bé.
Primer de tot, què és el CIAT Comarcal?
És el Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Consell Comarcal d'aquí, del Baix Penedès. Som un servei que oferim una mirada feminista, interseccional, per defensar els drets de les dones i donar respostes a situacions de desigualtat de gènere. Atenem a dones de 12 municipis de la comarca, per tant, tots els de la comarca, excepte Vendrell i Calafell, que tenen els seus CIATs propis dels seus ajuntaments. Som un servei públic, gratuït i, evidentment, confidencial. Oferim suport, oferim orientació i assessorament per afrontar situacions de discriminació, assetjament, períodes de dificultats personals, com poden ser doncs dols, separacions i evidentment també doncs violències masclistes, no? Al final atenem doncs dones en qualsevol moment del seu cicle vital, dones que per diverses circumstàncies doncs poden haver estat marcades, no? Per situacions i ajudem en aquest suport.
Escolta, Anna, qui conforma el vostre equip?
No som un servei ni d'urgència ni especialitzat exclusivament en violències masclistes, sinó que som un servei que oferim suport a les dones en general. Som un equip format per dones completament, especialitzades, això sí, en igualtat de gènere i en perspectiva de gènere, format per una educadora social, una treballadora social, dues psicòlogues i una advocada. Des del 2019 fem itinerància també als municipis, perquè bueno, el que sí que es va veure que és que les dones no s'han d'adaptar al servei, sinó que els serveis ens hem d'adaptar, no, a les dones de la comarca, en especial d'aquests municipis petits, on a vegades doncs, també hi ha persones que poden tenir problemes per desplaçar-se, poden dependre, no, d'altres persones, de terceres persones, o del transport públic, que acostuma a ser una mica deficient. Per tant, bé, doncs fem aquesta itinerància per part de diverses de les tècniques que formem part de l'equip. La treballadora social es desplaça a tots els municipis, l'educadora social també es desplaça a municipis, inclús la psicòloga també fa atencions individuals i grupals, 5 dels municipis de la comarca. Quan parlem de que tenim aquesta perspectiva feminista interseccional, per si potser hi ha algú que aquest tema de la interseccionalitat encara no el té tan habituat. Mm-hmm. Quan ens referim a aquest concepte, és que al final les dones, en general, doncs estan com atravessades per molts eixos, no? Les dones tenen una religió, unes creences, un origen, un estat civil, una edat, un estat de salut, unes capacitats, inclús una identitat de gènere o una orientació sexual. Per tant, és molt important atendre aquestes dones com tant de manera individual com grupal.
Perquè, Anna, des del CIAT, què és el que podeu oferir a les dones, a les persones que us adrecen?
El que oferim a les dones és una atenció social. Aquesta atenció social, bàsicament, és informació sobre l'exercici dels drets i de recursos especialitzats en temes d'igualtat de gènere, orientació i suport a dones víctimes de violències masclistes, acompanyament per l'abordatge de la situació i coordinació, això és molt important, coordinació multidisciplinar amb altres recursos i serveis. Torno a repetir que no som un servei especialitzat en violències, malgrat aquesta proximitat que tenim amb la ciutadania pel fet de fer itinerància a tots els municipis, fa que acabem sent doncs una porta d'entrada a moltes de les dones que han patit o estan en risc de patir violències. Després també, com a novetat, des del 2020 tenim el CIAT Jove, que fa que un assessorament individual a noies menors de 25 anys. Uh-huh. I del seu entorn. també fan prevenció, sensibilització contra l'assetjament i les violències masclistes, això exclusivament en el col·lectiu de joves, i també fa itinerància en instituts de la comarca. Després també atenció psicològica, atenció a dones que requereixen seguiment i orientació psicològica, intervenció individualitzada i també grupal. Actualment s'està realitzant un grup de suport social, s'està fent el Vendrell durant tot aquest curs escolar, va començar el mes de setembre-octubre i fins al mes de juny. Aquest any, enguany, el tema a tractar-se és l'apoderament i l'autocura. Anys anteriors, l'any passat, per exemple, es va fer al municipi de la Bisbal. S'intenta que sempre doncs, fer aquests grups de suport social també, no? Seguint la línia d'aquesta itinerància i de fer-se en diversos municipis sobre gestió emocional. Tenen molt d'èxit, al final aquests grups de suport doncs, van molt bé per les dones. Moltes vegades també ens trobem això, no? Amb dones que una mica per les característiques de la comarca doncs, poden estar una mica aïllades, de fet, i potser els hi manca, no?, aquest suport, no? Uh-huh. I després també, bé, atenció psicològica a infants, amb una psicòloga infantojuvenil que fa intervenció amb fills i filles de víctimes de violència de gènere. I, bé, per últim, també oferim assessorament jurídic amb una advocada. El servei també compta amb una advocada que fa doncs, aquesta orientació, també ofereix aquesta informació legal davant de situacions de desigualtat de gènere. Moltes vegades dones no també, no? Recordo una altra vegada que no només en temes de violències masclistes, sinó que a vegades hi ha dones doncs, que es troben davant d'una situació doncs, d'una separació o de qualsevol altre tema, que sí que a nivell legal doncs, es poden generar molts dubtes, no saben on acudir, doncs també oferim aquesta orientació legal tan concreta per les dones.
Encarant-nos una mica en el 25N, jo em pregunto si jo, per exemple, o qualsevol de les nostres oients veiessin o detectessin que algú està patint violència de gènere, com podem actuar?
Bé, de fet, és molt, molt important i és prioritari aquesta detecció, no? Detecció, diguéssim, de l'entorn de les dones. Ja pot ser que algú sospiti doncs, que una veïna, una companya de feina, una familiar, una amiga pot tenir sospita de que pugui estar patint violència de gènere. Quan parlem de violència de gènere, cal remarcar que violència de gènere és l'exercida per parella o exparella. En canvi, violències masclistes inclou doncs, tot el que és assetjament laboral, el que és doncs, violència al carrer. Mm-hmm. Vale? Però quan parlem de violència de gènere, no? Aquestes persones que poden tenir, no?, aquesta sospita, cal tenir en compte que la violència de gènere habitualment s'exerceix a nivell privat, en l'àmbit privat, on acostuma a ser un espai on doncs, hi ha poques persones, normalment persones de confiança, de l'àmbit familiar, on destapar un fet d'aquestes característiques pot suposar inclús el trencament d'una família i d'un ambient familiar, no? I sovint doncs, aquesta por i és, no? Uh-huh. Moltes vegades aquestes dones també es troben en un moment on tenen poc suport familiar i social. Llavors és important. Bàsicament cal escoltar. És molt important escoltar quan alguna persona ens pot estar explicant que està patint alguna situació d'aquestes característiques. I escoltar em refereixo a no escoltar per intentar donar una resposta en el moment a la persona que t'ho està explicant, sinó per entendre-ho. Perquè és una situació molt complexa on es necessita moltes vegades un acompanyament en aquests processos vitals. No? Cada dona al final viu situacions així doncs, de manera diferent. No hem de pensar com reaccionaríem nosaltres davant la seva situació, sinó entendre, no?, que hi ha molts factors que poden limitar que aquestes dones puguin actuar d'una manera o d'una altra, no? Des de fora, moltes vegades, o qui no té coneixement sobre aquest tema pot pensar, doncs, no?, que hi ha decisions que es poden prendre com de manera molt senzilla, i moltes vegades són dones que tenen càrregues familiars molt importants, que no tenen una independència econòmica. Poden haver-hi molts, molts factors que poden fer que aquestes dones reaccionin d'una manera o d'una altra. Clar. Llavors és molt important doncs, aquests processos vitals, respectar-los. Mira, el que ens passa bueno, habitualment és que hi ha dones que accedeixen al nostre servei, ja sigui de manera per iniciativa pròpia o perquè algú ha detectat una situació així, que ens comencen a explicar alguna situació de violència. I potser en aquell moment, doncs, de cop i volta desapareixen del servei. Nosaltres ens preocupem de les dones, fem alguna trucada de seguiment, preguntem, bueno, que estigui tot bé, perquè evidentment, doncs, si hi ha alguna cosa que pot passar, que pot estar succeint, que pugui posar-la en risc, doncs evidentment ho hem de posar en coneixement de qui correspongui, no? Clar. Però a vegades és que les dones no es troben en un moment vital per poder ser ateses o potser per oferir-li res, perquè el que necessiten és respectar, doncs, aquest cicle i aquesta evolució del que les dones poden fer, i això creiem que és bàsic. Per això també és molt important. Des del CIAT també gestiona tot el que és el protocol d'abordatge de violències comarcals, on formen part tota la xarxa de cossos de seguretat, de salut, de serveis socials, de joventut. És la importància de tota aquesta xarxa, de que tots sapiguem on som, com posar-se en contacte amb nosaltres i què és el que fem. Inclús a vegades departaments com que potser d'entrada com ocupació, com educació, que sembla que potser no sigui tan necessari, no? Que ens puguin tenir presents, però que sàpiguen que som una porta d'entrada i que hi som, que hi som i que és el que podem oferir, no? amb aquestes dones. Uh-huh. Per tal d'informar, de derivar les persones, els recursos corresponents també, no? Perquè aquestes dones no hagin de patir aquesta revictimització, de tornar a explicar la situació que estan, no? Que estan vivint repetides vegades. És important també tot aquest protocol que està en funcionament i que funciona.
Anna Terrones, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa i per haver-nos donat a conèixer tot el que podeu arribar a fer i que esteu al costat de les dones. Moltíssimes gràcies, Anna. Un plaer.
Gràcies a tu. Moltes gràcies. Adéu.
El 25N denunciem internacionalment les violències masclistes i a Vilafranca el Servei d'Igualtat coordina un any més un ampli programa d'activitats diverses que s'escampa fins a final de mes. En volem parlar amb l'Eva Milles, cap del Servei d'Igualtat de l'Ajuntament vilafranquí. Bon dia, Eva.
Molt bon dia.
Abans de comentar l'activitat i a qui va destinada, m'agradaria que ens recordis de quines eines disposen aquelles vilafranquines que pateixin violència masclista i busquin ajuda.
Bé, totes aquelles dones que pateixen o estan en risc de patir violència masclista o potser no saben ben bé per la situació per la que passen o dubten si es tracta d'un cas de violència masclista, tenim el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, que estem a la plaça Penedès número 3, segona planta, on allà nosaltres atenem a totes les dones que es puguin trobar en qualsevol situació d'aquestes. Poden venir simplement, podem fer un acompanyament a la denúncia, donar suport jurídic, psicològic, per totes aquelles dones que ho necessitin. Evidentment, si es tracta d'una situació de violència greu, també estan a Mossos d'Esquadra, no?, que allà es poden dirigir per fer qualsevol denúncia, que està el grup d'atenció a la víctima. És un cos policial especialista per atendre dones de violència masclista, que a més ara, amb la modificació de la llei de violència masclista, totes les dones tenen dret directament a l'hora d'interposar qualsevol denúncia d'un advocat o advocada. Però, de totes maneres, el nostre servei les acompanyarà en qualsevol tipus de moment i procés de la reparació i recuperació.
És important posar el focus aquí perquè no s'obligarà a que facin o prenguin cap decisió que no se sentin prou empoderades per fer, no?
Correcte. El que s'ha de respectar, sobretot, és el temps que necessita una dona per saber quina és la situació que viu. Vull dir, la denúncia no és un tema importantíssim, que sí que ho és, no? Però no és un tema que, diguéssim, que una dona l'hem d'obligar o l'hem d'apretar perquè faci una denúncia, sinó que hem de respectar el temps que una dona necessita per interposar la denúncia si és que es considera que s'ha de fer. La denúncia es pot fer a qualsevol moment, es pot fer en el moment que es pateix una violència o inclús passat un any o passat anys, vull dir, es pot interposar aquesta denúncia. L'important és que la dona se senti empoderada i amb prou valor per saber què haurà de fer front davant d'una denúncia de violència masclista, perquè després el camí també és una miqueta complexa.
M'ha cridat l'atenció que deies a aquelles dones que dubtin si allò que estan patint és violència masclista o no, també poden venir. No sempre és blanc i negre.
No, clar.
Hi ha molt de gris, no?
Sí, hi ha molt de gris, o potser per un tema de la por, o per temes que tenim normalitzades, no? Ja sigui quan parlem sobretot en temes d'educació, en temes de coses que pensem que formen part de la normalitat del nostre dia a dia, o a vegades sobretot amb la violència psicològica, que són situacions a les que ens hem acostumat o hem pensat que formen part ja del nostre dia a dia, i potser hi ha en algun moment que et trontolla alguna cosa i penses, ostres, doncs potser això no és tan normal i m'està afectant directament en el meu dia a dia i en, no, en la meva pròpia autoestima, en moltes coses, no? I són aquelles coses que costa molt de detectar, i costa molt que algunes dones s'adonin compte, doncs, que el que estan patint és un procés de violència.
Anem a comentar tota aquesta activitat que reivindica, que commemora, que recorda que continua havent-hi violència masclista al voltant d'aquest 25N. Quin denominador comú hi ha? Perquè ara escoltaran els oients que és molt eclèctic aquest programa.
Sí, bueno, nosaltres abans sempre ens posàvem un fil conductor, és a dir, pues dèiem, pues mira, aquest any el dedicarem a la gent gran, o aquest any el dedicarem a les violències a l'oci nocturn. I després vam decidir de potser ampliar una mica més, de tocar tot tipus de violències. Aquest any hem fet un programa molt divers, sí que sempre posem el toc musical, vull dir, des de fa bastant de temps que sempre posem una part musical i també una part artística, però després, evidentment, també espais de reflexió i espais amb persones expertes que ens ajudin a detectar situacions de violència i posar-hi nom.
Una de les expertes que participarà en aquest programa d'actes previstos a Vilafranca pel 25N és la Carla Vall Duran, i serà aquest dijous mateix.
Sí, la Carla Vall és una criminòloga, advocada en dret penal i de gènere, és una advocada amb una gran saviesa i molt experta en el tema de les violències, i ens vam posar en contacte amb ella, de fet ja fa molt de temps, perquè la Carla Vall és una dona, doncs, molt sol·licitada, perquè en sap molt, i abans, des del març, que ens vam posar en contacte amb ella perquè la poguessin tenir ara aquest novembre. El nom de la xerrada, que l'hem titulada amb propostes de futur per aturar i combatre les violències sexuals, per nosaltres era un tema molt important a poder tocar i poder-ne parlar, sobretot per l'increment de les violències sexuals que ens trobem ara en aquests moments, i també aquest increment que està havent, que sobretot està passant amb noies menors.
I l'endemà, aquest divendres, inaugureu exposició de la mà de Creu Roja al Penedès.
Aquí a nosaltres ens agrada sempre fer molt de treball transversal, com que a més dintre del Servei d'Igualtat també tenim cooperació, doncs vam fer l'exposició de Dones de Maputo. Amb Creu Roja tenim diferents convenis de projectes de cooperació, i per això, doncs, bueno, vam pensar de portar aquesta exposició. Es farà a l'Hospital Comarcal, i la inauguració, que si no m'equivoco, és el 17 de novembre, que la tindrem el 17 de novembre al 4 de desembre.
I l'endemà, dissabte, sereu al mercat.
Al mercat.
Què hi fareu, al mercat?
També forma part d'un projecte de cooperació. De fet, es pretén fer una performance. És un grup que es diu Les Mireies. Amb Les Mireies hem treballat molt temes de gènere, i per interpel·lar molt a la gent que està al carrer. Elles, sobretot, el que fan és amb guixos, no?, amb pintura líquida, i a través del debat que creen, en aquest cas serà sobretot de gènere, que debat de com, què podem fer per transformar el món al que vivim, per tenir un món més lliure de violències, i a través dels missatges i d'anar parlant amb les diferents dones i ciutadania en general del carrer que estiguin al mercat, es aniran fent una sèrie de pintades al terres que ho faran les pròpies dones que participin d'aquesta performance.
La setmana vinent, el dimarts 21 de novembre, feu una proposta teatral a Cal Bolet.
Aquest acte ens fa especial il·lusió, perquè aquest grup de teatre neix del taller de teatre que nosaltres tenim al Servei d'Igualtat. El que li diem nosaltres, alguna vegada hem vingut a parlar de la ràdio, de l'Escola de Vida. Aquest grup de teatre sempre l'ha dinamitzat la Clara Cols, i les dones que participen del taller del teatre, algunes de les dones, van formar un grupet que es diu Les Melodramàtiques. I, bueno, i elles ens van venir a demanar que volien fer una representació teatral que va sortir d'elles mateixes, es diu Gentilmente Hablando, i ho farem a Cal Bolet, i ens fa especialment il·lusió perquè neix d'un projecte del propi servei i de les usuàries que ens venen a veure.
El 22 de novembre ens anem acostant al 25N, roda de lectures. Un sí. Clàssic, eh? S'ha fet altres vegades.
Sí, és un clàssic, l'hem fet moltes vegades. Aquest any també té un toc especial, perquè roda de lectures també va néixer de dones que ens venen a veure al servei, i moltes d'elles fan escrits, són escrits propis, de situacions de violència viscudes. I ens trobàvem a la Biblioteca Torres i Bages, i allà, doncs, qui volia i qui ens vol venir a veure pot llegir textos de creació pròpia, o bé nosaltres sempre portem algun text que altre d'alguna escriptora perquè es pugui llegir, també en aquell moment i en aquell espai de lectura. Aquest any el punt de diferència, i pel que hem canviat a l'espai, que ho farem a l'Escorxador, és perquè hem editat un llibret de tots els anys que portem fent aquest roda de lectures, amb tots els escrits de creació pròpia d'aquestes dones, i a més ho han fet també dones que han participat de manera habitual al roda de lectures, hem fet un recull i presentarem el llibre, aquest llibret.
El dijous 23 de novembre, un taller de collage, parlàvem fa uns dies amb la Montse Gené perquè havia obert inscripcions.
Sí, es tracta de Ames Soler, escrivà, és una il·lustradora prou coneguda, que ella es versa sota el nom de Tres Voltes Rebel. Vam obrir inscripcions fa molt de temps perquè estava limitat a 20 participants. Ara ja tenim el taller ple, tenim dones amb llista d'espera. Era un taller mixte, en aquest cas. No era un taller, diguéssim, que només volguéssim participació únicament de dones, sinó que es tracta d'un taller mixte, i ara mateix el tenim ja ple i amb moltes ganes de trobar-nos amb l'AME.
I el 25N, que cau en dissabte, hi haurà l'acte institucional. Com serà aquest any? Parlaves de música a l'inici?
Sí. La veritat que sempre havíem deixat el 25N lliure perquè pensàvem que era un dia de reivindicació, de sortir al carrer, deixar-ho lliure, sobretot a la part més del col·lectiu feminista. Però fa molt de temps que nosaltres anàvem darrere de fer una cantata d'una cançó que en el 2020 es va convertir en un himne contra les violències masclistes, que va sortir del context llatinoamericà, que es diu La Canción Sin Miedo. I nosaltres havíem vist algunes cantates que s'havien fet d'altres municipis, que ens havia agradat molt, i nosaltres teníem moltes ganes de tirar-ho endavant. Ens vam posar en contacte amb totes les corals vilafranquines, i aquí sí que vam demanar que fos un acte únicament liderat per dones, perquè pensem que aquesta lluita és nostra i realment ha de ser una mostra de sororitat, i que és el, diguéssim, l'essència d'aquesta cançó de la lluita de les dones vers les dones i vers les violències masclistes. Perdó. Tenim més de 200 dones que participaran d'aquest acte. Ara mateix jo et diria que estàvem amb unes 240 aproximadament dones, perquè són totes les corals vilafranquines Veus Blanques que participen, i també les dones que participen del taller de musicoteràpia del Servei d'Igualtat. I després l'hem obert a que pugui participar qualsevol dona que vulgui venir a cantar. La cançó l'hem feta nosaltres, és a dir, hem fet una adaptació de La Canción Sin Miedo. La Canción Sin Miedo està feta en un context mexicà i xilè i explica una realitat una mica diferent a la que tenim nosaltres aquí. I nosaltres hem fet una adaptació en català d'aquesta cançó. També després, perquè no sigui només aquesta cançó, cantarem la cançó de Fer Camí, de la Maria Mercè Marçal, que també pensem que és un himne i a més molt, molt propi de casa nostra. I amb una lectura de manifest per les dones que fan el taller de teatre.
Aquest 25N a les 7 a la plaça de la Vila, i qui vulgui s'hi pot sumar al moment.
I tant, nosaltres els hi donarem una mica, la cançó també
la
farem, la partitura.
I encara hi ha un parell d'activitats. El 30 de novembre, una xerrada organitzada per Comissions Obreres, i tant el 30 com l'1 de desembre, Cinefòrum, amb la projecció de la pel·lícula Sica, amb la seva directora Carla Sobirana a les ASI. Eva Millas, moltes gràcies. Fins
gràcies
aviat.
Gràcies a vosaltres.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori. Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15 del matí i encetem un nou repàs a les notícies en aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. La CUP ha anunciat en roda de premsa la moció del ple de novembre, on destaca la necessitat d'implementar a la comarca un servei d'intervenció especialitzada, a més de repensar l'espai i les funcions del Servei d'Igualtat a Vilafranca. La CUP ha explicat de manera detallada aquest dilluns la moció que presentarà al ple de novembre, una bateria de propostes que giren al voltant del 25N i l'ampliació dels serveis d'igualtat. En la roda de premsa, la portaveu del partit, Marta Soler, ha anunciat d'inici la ferma voluntat de demanar al Departament d'Igualtat i Feminismes la implementació d'un servei d'intervenció especialitzada a l'Alt Penedès, amb l'objectiu d'ajudar i assessorar no sols a les dones víctimes de violència de gènere, sinó que també als seus fills i filles. D'altra banda, la formació de l'esquerra independentista també aposta per repensar l'espai de l'actual Servei d'Igualtat, el qual no ofereix, segons Marta Soler, una primera visió amable i demana instaurar-hi altres serveis com un centre per les masculinitats diverses i un observatori de les igualtats. L'Ajuntament de Vilafranca ha presentat els actes que organitzen en el marc del 25 de novembre, Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència vers les Dones, i que enguany es duen a terme sota el lema Canvia la Història, amb un cartell realitzat novament per alumnes de l'Escola d'Art Arsenal, que posa el focus en les manifestacions i en la necessitat de modificar, doncs, el curs dels esdeveniments. L'acte institucional es farà el mateix 25 de novembre a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila, amb una lectura del manifest a càrrec del grup de dones del taller de teatre de l'Escola de Vida del CIAT i la cantata Cançó sense por, amb les veus blanques de les corals vilafranquines i les dones de l'Escola de Vida. Abans del 25, però, s'han programat diferents actes, com ara una xerrada aquest dijous a dia 16, a les 7 de la tarda, a l'Escorxador, amb l'advocada Carla Vall, titulada Propostes de futur per aturar i combatre les violències sexuals. El programa d'actes es pot veure complet a la pàgina web del Servei d'Igualtat. Aquest dijous a 8:15 del vespre s'ha convocat sessió ordinària de ple a l'Ajuntament de Castellví. En l'ordre del dia s'inclou l'aprovació d'una modificació de crèdit, així com l'aprovació inicial del plànol de delimitació de mesures de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals. El plenari també preveu aprovar el pla econòmic financer de l'Ajuntament i l'aprovació d'una moció per demanar que es convoqui la taula de mobilitat del Penedès i la millora del transport públic a la vegueria. Barcelona acollirà el primer Saló Corpinat. Els 12 cellers organitzen el proper dilluns 20 de novembre el primer Saló Corpinat, un showroom dirigit a professionals i públic en general, on cada celler presentarà una selecció dels seus corpinats. Hi haurà 4 franges horàries per assistir-hi, 2 de matí, d'11 a 1 i de 1 a 3 del migdia, reservades exclusivament per professionals amb invitació, i 2 de tarda, de 4 a 6 i de 6 a 8 del vespre, també per professionals, però en aquest cas també obertes al públic en general. Les entrades ja estan a la venda fins divendres al preu de 40 euros a través del web www.corpinat.com, on hi ha tota la informació de l'esdeveniment. I continuen les visites patrimonials guiades a Cunit a la tardor i l'hivern. La Regidoria de Turisme i Patrimoni vol donar continuïtat a les sortides patrimonials guiades i comentades per conèixer més i millor els actius turístics. Un diumenge al mes hi haurà una sortida temàtica: la Guerra Civil, el jaciment Íber, l'avenc de Sant Antoni o al barri dels Alemanys. Com a novetat del 2023, es podran visitar al mateix temps que el guia detallarà tota la seva història i funcionalitat. La segona d'elles serà el diumenge 26 de novembre i ens mostrarà les empremtes de la Guerra Civil a Cunit. El punt de trobada és a la plaça de la Vila a les 11 del matí. Té una duració aproximada d'1 hora i mitja i no comporta cap dificultat, donat que és terreny urbà. Les sortides són gratuïtes i cal inscripció prèvia al telèfon 977-674777 o al mail turisme@cunit.cat.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts tocats de 11:15.
Penedès en xarxa. Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Seguim apropant-vos continguts aquest dimarts, ara sumant dos dels nostres col·laboradors de referència. Alt i Baix Penedès, units en una secció que ens fa venir salivera. És la nostra secció de gastronomia on, puntualment, una vegada al mes, maridem els plats del David Bernet amb els vins i escumosos que ens recomana el Xavi Roig. Anem a saludar-los, començant a la capital del Cava, amb l'Eli Jiménez.
Com bé dius, la primera veu que sumem ara és la del Xavi Roig, sommelier de Cal Fero. Xavi, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, molt bé.
Estem de celebració avui, perquè has vingut molt ben acompanyat d'aquest trofeu que t'han donat aquest cap de setmana com a millor expert d'escumosos.
Sí, sí, estic molt content. Bueno, no m'ho crec, però sí que m'ho crec, perquè bueno, va ser un concurs bastant difícil que es va realitzar aquest diumenge a València, que s'apuntaven diferents sommeliers de tota Espanya amb la idea de que buscaven doncs, el sommelier expert en vins escumosos del món. I llavors es van fer diferents proves i vaig anar passant les eliminatòries i va resultar doncs, que vaig quedar primer, diríem, entre molts participants i, clar, i estic doncs, content que també és un reconeixement a la feina i el treball que tens cada dia, perquè avui tu havies d'anar guanyant cada prova, havies d'anar doncs, com demostrant les teves habilitats amb el món dels escumosos, que és una mica la meva especialitat i és el que m'agrada, que com dic, sempre dic que les bombolles les porto a la sang i també les ganes de transmetre-ho i d'explicar doncs, sempre pues, i de recomanar sempre vins escumosos, que és una mica el que m'agrada fer més.
De fet, Xavi, una de les proves d'aquest concurs era justament fer un maridatge.
Sí, i després, en aquell moment no ho vaig pensar, perquè ens van dir, mira, heu quedat els quatre finalistes, i dius, vale, i llavors em diu, no, tu et quedes aquí a l'escenari, i llavors em quedo en un escenari, i em fiquen en una llista de cinc, em donen un paper amb una llista de cinc plats, i diu, bueno, doncs tens 3 minuts per explicar un maridatge per cada plat, i dic, bueno, en aquell moment no hi vaig pensar, i després dic, ostres, això tot el que estem fent aquí a la ràdio ha servit d'algo, que dic, que clar, i ara el David aquí em presentarà uns plats, jo no sé quins plats avui porta el David, i aquí ja és una cosa que portem ja un temps doncs, aprenentatge i crec que va ser doncs, també aquelles coses que et serveixen i que ha sigut que és molt útil d'estar aquí a la ràdio explicant doncs, maridatges.
Dit això, Xavi, així a punt, que novetats...
Avui m'agafes una mica així, que estic bastant emocionat amb aquest tema. Llavors, de novetats, ara és el tema de que estem en temporada ja preparant el pre-Nadal. Estem ja preparant lots de Nadal, preparant propostes d'estutxos en diferents productes. Hem preparat primer un estutx amb tot de novetats que creiem que són ara d'escumosos, pues, que ha sortit un que es diu Privat, fan a Vilafranca, però el Privat és una companyia que és de Peralada, però s'elabora a Vilafranca, que està fet amb una varietal de xarel·lo, que és un escumós molt bo. Hi ha l'Innoble de Gramona, que és un xarel·lo de diferents anyades, un corpinat escumós, que també doncs, està molt bé. I llavors ara una mica aniran sortint molts escumosos, que crec que ja hem d'anar pensant una miqueta en Nadal. I també, doncs, també ara ja comencem a treure... Vull dir, aquesta setmana passada ens va començar a canviar la venda i vam començar a vendre vins negres pensant una mica que ja anava canviant el temps.
Doncs sumem l'altra part d'aquesta dupla, anant fins a Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo.
Doncs sí, ja tenim a l'altre costat de la línia telefònica el David Bernet, però, David, un segon, Xavi, felicitats. Això sí, abans de passar al David. David, molt bon dia.
Oh, bon dia, no, jo em sumo a les felicitacions i que és un orgull, no?, poder compartir un espai, doncs, amb un campió,
Vaja.
d'escumosos. Vull dir, és un plaer poder doncs, compartir aquest espai i que bueno, que per molt temps i moltes felicitats i segur que és el principi de grans èxits, eh?
Sembla que t'haurà de portar, Xavi, porta't el David amb tu.
Sí. No, bueno, faríem, bueno, clar, tot, al final també nosaltres, jo crec, bueno, ara ho dic, estem en un poble, no estem en un lloc amb capitals que crec que són bons professionals i el que passa que com que no estàs ni en un restaurant, vull dir, ni tenim estrelles Michelin, ni tens unes coses doncs, que estàs en unes capitals de ciutats grans o coses, pues representa que a vegades sembla doncs, que estàs una mica, que no estàs gaire vist i en canvi al final són bons professionals i per això una mica, també estic content una mica per aquest premi, perquè és, mira, doncs nosaltres som de poble i doncs mira, hem guanyat un premi. I ja està bé.
Doncs sí, la veritat és que sí. Doncs, David, què ens portes avui? Perquè el Xavi ja estava dient, no sé què em portarà avui, no sé si comencem ja el lío.
Mira, avui us porto una miqueta de tres receptes que van lligats una miqueta amb un acte que vam fer aquest divendres, que vam fer un taller, parlava una miqueta sobre no, cap on va l'alimentació, fins i tot no, com va lligada amb els efectes actuals. No? Per exemple, el de la sequera. D'acord? El de la sequera que està fent patir tant el sector primari del Penedès, uh-huh. però també de tot Catalunya i d'altres bueno, indrets, evidentment, perquè és una cosa que està passant a molts de llocs i que canviarà molts cultius, potser, o canviarà formes de treballar, no? I llavors per això es portava una miqueta això. Per exemple, la primera recepta que us portem són uns cigrons estofats amb llagostins, bacallà i espinacs. I, per exemple, aquesta és una recepta que feia 2 anys enrere podíem fer amb cigrons de calcamat del Vendrell i que ara fa 2 anys, sí. degut a la sequera, pues no hi ha cultiu de cigró. D'acord?
Correcte.
Doncs, com podem, per exemple, doncs, perdre? Jo podria preguntar amb el cas del Xavi, el cigronet aquest de la noia, si com està, si ha passat igual, si n'hi ha, no? Que et diuen el cigronet de la noia, que sembla que està perllidada a l'altra noia. Bueno, pues,
nosaltres... Aquest és un problema. Estem a Sant Sadurní d'Anoia, però som al Penedès. Encara ens queda una miqueta lluny. Va. Diríem que seria sí, sobre Igualada i ja no sé com està el tema. Sí, sí.
Bueno, si em deixeu ficar cullerada, màsters, jo sí. compro cigronet de l'Anoia a Vilafranca. Per tant, es cultiva, es continua cultivant.
És que al Baix Penedès, la sequera, bueno, això el Xavi també ho sabrà amb el tema de les ceps i tot això, però la mortalitat de ceps que està ben aquí al Baix Penedès és increïble, no? I llavors ens passa, per exemple, amb el cigró, que degut a la sequera, doncs, per exemple, no podem cuinar un cigró de proximitat, no? Que en aquest cas seria el que es feia, bueno, tradicionalment s'ha fet al Vendrell durant molts anys. D'acord? Llavors, bueno, aquest cigró, val? Això és reivindicar també que el cigró al mercat, que una miqueta de vida de mercat també, sempre hi ha aquelles parades de cigrons cuits, també va, doncs pot fer madre cuinar llegum, o també podem comprar llegum cuita, no? Si la fem amb llegum crua, doncs, bueno, ja tots ja sabem una miqueta el procediment, de que s'ha de ficar doncs, unes 12 hores amb remull, no? Millor una miqueta de bicarbonat i després bullir. Aquí depèn de la varietat del cigró. El cigronet aquest, per exemple, que diuen cigronet de la noia és més petitet, llavors és més temps, pel que tinc entès, però, per exemple, el cigró doncs, més comú, doncs aquest necessita més temps. Però si no, també fem una volta al mercat a comprar producte fresc i podem comprar el cigró una miqueta doncs, el que seria, doncs, diguéssim, cuit. Com farem això una miqueta, no? Un cop ja tenim aquests cigrons bullits, no? El que farem és amb una cassola, d'acord? Amb l'oli, el primer que farem és fer una miqueta fregir o marcar el que es diu els llagostins, d'acord? Que el que farem és pelar-los. Els pelarem, els reservarem el que és la carn, els hi traurem, sobretot el llagostí li heu de treure la tripa, perquè el llagostí va molt per la sorra, i llavors pot tenir aquell crec-crec, per exemple, que la gamba no és tan habitual trobar-ho, però amb el llagostí sí. D'acord? Per tant, sempre que pelem llagostín, el fem un tall al mig i li traiem la tripa. Amb els caps que fem, els sofregim amb una cassola, d'acord? Amb una miqueta d'oli i fem un brou una miqueta ràpid perquè això tingui més gustet, d'acord? Simplement, doncs, que agafi una miqueta de color i ho retireu, ho desglaceu amb una miqueta de brandi perquè es flameixi una miqueta d'acord? I fiqueu una miqueta d'aigua perquè feu un brou així una miqueta ràpid i que faci una miqueta xup-xup. Amb una altra cassola doncs, fem una miqueta el que seria el sofregit. Primer el que farem és marcar una miqueta una picada, que amb un oli es daurà una miqueta d'all laminat, d'acord? I quan estiguin laminats, estiguin una miqueta fregits, el retirarem. Fiquem una miqueta de pa, d'acord? També sofregit una miqueta, que agafi una miqueta de color i fora, d'acord? I per últim, doncs a mi sempre m'agrada ficar una miqueta d'ametlla, eh? Som terra d'ametllers també, ametlla crua, marcona, bona, també fregideta, d'acord? I ho retirem. Un cop ho tenim això, simplement hi fem ho fiquem un raig de vi blanc i ho piquem amb el tòrnic. Ja tindrem una miqueta aquesta picada. Tornem a agafar la mateixa cassola, d'acord? I piquem una miqueta de ceba i sofregim. Sofregim una miqueta i fiquem una mica de tomàquet, també el típic sofregit català. Si us agrada doncs, el pebrot, doncs també, pebrot vermell, hi ha gent que encara li fica el sofregit, doncs se li fica. Una miqueta de pimentó d'aquest dolç, de vermell, d'acord? I simplement, doncs, que aquell sofregit es vagi doncs, fent xup-xup. Un cop això, remullem una miqueta d'aquest petit brou que hem fet de llagostins, d'acord? I fiquem els cigrons, i fiquem els llagostins, i fiquem la fulla d'espinac doncs, ben trinxadeta, d'aquesta que sigui més tendra, i el bacallà, que també el tallaria amb el morro de bacallà, també al mateix mercat, el tallem sense el tallin a quadradet, sense pell, i també l'afegirem una miqueta doncs, amb aquest cigrons. Això que faci xup-xup, que cogui, penseu que el cigró ja està cuit, d'acord? L'espinac necessitarà un parell de minutets, el llagostí també i el bacallà també, amb la mateixa escalfor, tot això es cuinarà. Llavors tindreu bueno, aquest petit potatge, aquest petit plat de cullera, tot i que ara estem amb l'estiuet de Sant Martí, doncs esperem que arribi el fred doncs per gaudir ja de plats de cullera.
Xavi, com maridem això?
Doncs avui toquen bombolles, eh? Sí, com sempre, sí. Dic, avui hem d'anar, doncs, i llavors potser podríem anar amb un vi blanc amb fusta o un vi negre doncs, relativament jove, però jo aquí vaig amb un cava d'aquí Sant Sadurní, concretament, de Jové Camps, Milissimer Xerelo, la finca de l'Olivera, que és un vi, bueno, és un escumós Brut Natura de llarga criança del 2017, que té 6 mesos i sobretot té molta untuositat. Té unes notes una mica vegetals, que crec que hi va molt bé doncs, amb l'espinac, i sobretot que té molt volum de boca, que el ser també, doncs, el tenir suquet i tot, doncs és una mica que també necessitem un producte que també tingui volum, i per això doncs, aniríem amb aquest Milissimer de Jové Camps, Xerelo.
Doncs, David, segon plat. I segon ens queda plat. Poc temps, avui?
Sí. Avui farem un estofat d'una cosa que també ha hagut molt poca per la sequera i una altra que n'hi ha massa, val? Que és un estofat de senglar amb castanyes, d'acord? Amb la castanya ens ha passat igual amb aquest arbre, no? Que la sequera doncs, està fent que realment, doncs, per exemple, castanya del Montseny, castanya de Viladrau, que són a Catalunya, doncs són molt, molt típics trobar-ne i també de que ha baixat moltíssim. Però, i en canvi, de senglars cada cop n'hi ha més, no? Llavors, l'única forma una miqueta de controlar també doncs, és fer aquest, cada cop intentar menjar també doncs, més aquest estofat, no? El que fem un estofat és, de senglar, al final s'ha de marinar, d'acord? Això el que hem de fer doncs, bàsicament, és l'estofat, doncs, el tallaríem a daus, aquesta carn, d'acord? I són carns que es necessiten macerar amb vi negre, com a mínim, doncs, una nit, però 24 hores encara li anirà millor, com si fos, diguéssim, amb un ramillet, doncs, de farigola, de llorer, una miqueta de porro, una miqueta de pastanaga, d'acord? Una miqueta, uns alls aixafats, i això, aquesta carn la deixem amb vi negre, marinar, doncs, diguéssim, això tota la nit, i si pot ser 24 hores, millor. Això simplement després l'escorrem, d'acord? El fiquem amb una cassola que és talls de carn, escorrem, i amb el mateix líquid i una miqueta més de brou, el que farem és començar a estofar. Necessitarà bastant de temps, d'acord? Són estofats que per estovar, doncs, el que necessiten és aquell xup-xup, com a mínim 3 horetes. Pel tema de les castanyes, estem acostumats a la castanyada, a només a menjar-les a la brasa, però si les peleu, d'acord?
les podem menjar com si fossin bullides. Al final és una fruita seca que rossa la seca perquè és bastant humida, necessita bastant d'aigua per formar-se. Llavors el que farem és només afegir a l'última hora de cocció ficar aquestes castanyes pelades, sense la pell, diguéssim, la queixó, i menjar aquest estofat de senglar amb castanyes també, que també ara ve gust a l'hivern quan fa fresqueta. Insisteixo, aquesta setmana potser no és la més adequada per l'estiuet aquest que estem passant.
Xavi.
Doncs continuem amb una altra cava. Aquí també buscant superpotència, aquí necessitem algun rústic i potent. I llavors he pensat en un cava que hagi passat per barrica, concretament en barrica de Castanyer, que és de les caves mestres, també d'aquí al centre de Sant Sadurní, una cava d'aquestes històriques, amb el clos Nostre Senyor Brut Nature del 2013. O sigui, que és un producte que té 10 anys de criança, que al estar en contacte amb els llevats durant tant de temps fa que tingui també volum de boca, sigui potent, i també seria un cava d'aquests d'hivern, que per això també és un plat d'hivern i llavors l'acompanyaríem amb un cava d'hivern. I és un supercomplex, que a vegades a l'estiu era un cava que no t'entra tant, que vols fer una cosa més refrescant. En canvi, aquí aquest és una cosa hiperpotent, hipergustosa, que també per a un plat també hiperpotent i hipergustós.
David, postres, m'encanta, ja ho saps.
Els postres, mira, reivindiquem un postre que vam fer també aquest divendres i que, bueno, nosaltres realment ho vaig preguntar a la gent, no?, si havien tastat mai una crema catalana d'oli d'oliva, d'acord? Sí, fem el restaurant des de fa molt de temps, li diem Baix Penedès Dolç, perquè l'acompanyem, és aquesta crema catalana amb diguéssim, aromatitzada amb oli d'oliva, un gran vel de garrofa, que és un altre cultiu tradicional de la zona, ametlla caramelitzada, que l'ametlla és un altre cultiu, i una reducció de vi, que és un altre cultiu, al cep, no? Al final li diem el Baix Penedès Dolç per això. Aquesta crema, clar, això per què aquí la sequera? Penseu que aquest any ara estem en plena collita, per exemple, el productor que tenim nosaltres de referència, no?, de l'associació Terra i Taula, el Baix Penedès, ha fet un 20% de la collita de l'any passat. I hi ha gent aquí que va fer i que no ha collit. No ha collit oliva. O sigui,
Perdona que t'interrompeixi. Digue'm. Això és el que t'anava a dir, que amb el preu que té l'oli d'oliva aquest any, que ja els hi posen aquestes alarmes, clar, fer una crema catalana amb oli d'oliva ja és top, ja comencem.
Sí, és top. Sí. Llavors aquesta recepta, la gent es sorprèn molt, però al final l'oli d'oliva què és? És un producte salat, dolç, si el tastem, sobretot els que fem aquí, la robatina, que el fem aquí a Mediterrània, a Catalunya, a la zona de Siurana, Baix Penedès, igual, Penedès, el que vulgueu. Són olis que no són d'aquells picants tan forts, sinó que són molt afruitats.
Són dolços.
Són molt dolços, no això. Llavors, el que substituem és la canyella i la llimona, no la fiquem. Fiquem aromatitzar 150 grams de llet, 210 grams de sucre, d'acord? Això ho fiquem aromatitzar normal, o sigui, a bullir. Per un altre costat, 8 rovells d'ous, 35 grams del midó de blat de moro, que se la mantena tota la vida, d'acord? Això, doncs, ho remenem, aquest rovell, i quan la llet aquesta està dissolta amb el sucre calenta, el fiquem sobre el rovell amb molta compte que no ens cogui, com qualsevol crema, el tornem a ficar al foc i que arribi a aquests 80 graus que fa xup-xup perquè la crema ens quedi espessa. Un cop la tenim fora és quan afegim l'oli. És com si féssim un allioli, però és una crema amb oli, no? Anem tirant molt a poc, com si féssim un allioli perquè no es talli, i afegim 300 grams d'oli, que és una quantitat que la gent es sorprèn, però després, en boca, quan el tastes, doncs no ho notaràs. Per això que hem dit de la garrofa, doncs al final, mira, és molt fàcil. Agafem la mateixa quantitat de mantega, farina, farina de fruit sec, d'ametlla, sucre i una miqueta de polsim de garrofa. La mantega la treballem a temperatura ambient, la mesclem amb el sucre i la farina d'ametlla, val? Fem una massa, això ho estirem a finet i fem com unes galetes, de molt finetes però llargues, al forn. Això, quan estigui cruixentet, ho traiem, d'acord? Ho aixecem i aquí afegim la farina de garrofa, perquè la farina de garrofa ja és un producte cuit, ja és un producte acabat. Llavors, afegim, ho remenem, i això agafarà aquest aroma d'ametlla i de garrofa. Una altra ametlla amargona la caramelitzem ràpidament amb sucre i també la deixem refredar, i tindrem aquesta crema d'ametlla, que la podeu ficar en un vaset, en una copa, la deixem refredar a la nevera, com sempre, ens quedarà espessa, ens quedarà aromatitzada, i us sorprendrà. I sobretot farem territori i reivindicar una miqueta el sector primari que està complicat, la cosa, no?
Ho està passant magre.
Sí. i que malauradament, doncs, i jo com a restaurador, que soc d'un altre sector, que la guerra no està entre el sector primari i el terciari, la guerra està entre els que produïm i els que no produïm, d'acord? O sigui que el tema important és això.
Doncs sí.
Xavi, reivindiquem nosaltres també el producte de territori.
Sí, també ens quedem aquí. Ens quedem, doncs, amb un corpinat de les caves Llopart que es diu Nèctar Terrenal, que és per és un semidolç, o sigui que és un producte més dolcet, que crec que doncs, hi lliga molt bé doncs, amb el tema doncs, de l'untositat de la crema, i que i el tenim bé, és un producte mediterrani, fet amb les varietats d'aquí, doncs, també amb l'oli, les ametlles, doncs, hi lliga molt bé i té aquest punt que ens donarà frescor doncs, amb aquest plat i continuarem doncs, fent territori.
Avui hem fet tres maridatges, territori total, eh?
Sí, sí. L'altre dia el concurs havia d'anar per tot el món, era una altra història, però bueno, bé.
Doncs us acomiadem, cracs. Moltes felicitats, Xavi. Ens va fer molta il·lusió veure per xarxes aquest premi. I aquest xec, que no has dit res del xec. També era molt xulo,
sí,
eh?
Sí, també. Però bueno, al final, no, bueno, és el de menys. Bueno, no, després quan vaig veure els zeros dic, hòstia, això és important. Però bueno, ja, l'important és haver arribat.
I tant que sí. I estem molt contents que hagis guanyat el premi i el compartim d'acord. Avui sempre ens feu salivar, però avui de manera especial, eh? Aquests cigrons estofats amb llagostins, amb aquestes bombolletes de Jove i Camps, l'estofat de senglar amb castanyes, amb un cava de mestres i aquesta crema catalana aromatitzada amb oli d'oliva i crumble de garrofa per llepar-se els dits, maridada amb aquest corpinat de Nadal. Quina delícia! Moltes gràcies a tots dos i que tingueu una feliç setmana. Adéu-siau.
Igualment.
Gràcies.
Adéu.
Penedès en xarxa.
Nunca el tiempo es perdido, canta Manolo García, i amb ell tanquem aquesta segona hora.
Cuando tú no estás, las mañanas se tiñen de canciones tristes. Son como el leve perfume que por un instante te baña y te marca. Cuando tú esas mañanas se tiñen de canciones tristes.